Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? El turisme és una de les principals fonts d'ingressos per l'economia de moltes ciutats, però la seva crescuda desmesurada està transformant els barris en els quals vivim. L'impacte del turisme massiu no sol es reflecteix en l'augment dels visitants, sinó també en problemes d'habitatge, pujada de preus i la desaparició de negocis tradicionals. A la majoria de la ciutat espanyola s'ha disparat el preu del lloguer degut a l'alt nombre de pisos turístics. Els inquilins, que a vegades porten anys vivint en els seus barris, es veuen obligats a abandonar les seves cases al no poder compartir o competir amb els ingressos que aquests pisos generen als seus propietaris. I això provoca un èxode dels barris que acaben convertint-se en un aparador pels visitants. D'una altra banda, els negocis tradicionals estan tancant o adaptant-se exclusivament a les necessitats dels visitants. Abasseries, ultramarins, ferreteries o forts són reemplaçats per restaurants de menjar ràpid, botigues de souvenirs o establiments de luxe, deixant els residents sense serveis bàsics i amb la sensació de que els seus barris ja no els pertanyen. És important que les administracions prenguin mesures per equilibrar l'impacte del turisme, regular els pisos turístics, incentivar la preservació dels negocis locals i l'accés a l'habitatge són passos necessaris per a protegir els qui fan veritablement les nostres ciutats. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, avui ja ho he vist, que ha estat un dia de pluja intensa i molt forta, però al cap de setmana, atenció, perquè el temps no fa net, tot i que encara amb una mica d'incertesa està garantit que tindrem noves bandes de núvols i estones de pluja i probablement diumenge serà el dia més complicat perquè la temperatura tornarà també a recular durant el cap de setmana. I en un divendres plujós sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja va millorant el trànsit després d'una tarda, sobretot la primera meitat de la tarda complicada, amb accidents i diverses incidències. Ara el que ens queda és lentitud, aturades, volum de trànsit, vaja, a diferents punts. En el cas de la P7, el tram de Martorell, en sentit Tarragona, el tram de la Roca del Vallès, en sentit Girona. Més amunt també hi ha lentitud, sobretot a l'altura de Sant Celoni, també en sentit nord. D'altra banda, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, també han millorat força les coses. Hi ha, però, trànsit encara lent a la B20, al Prat de Llobregat, de sortida de Barcelona. Hi ha alguns trams de la Ronda Litoral en sentit Besòs, també amb trànsit lent. A la C58, per últim, a l'altura de Terrassa, el trànsit encara força aturat al llarg d'un 2 quilòmetres en sentit nord. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. I ja sabeu, precaució a les carreteres. La millor companyia, sempre la ràdio per estar ben informat. I d'aquí un moment, a la Linterna de la COPE, amb la companya Yolanda Bernal, us parlarem de la quantitat de tirotejos que s'han produït a Catalunya. Sabíeu que l'any passat es van registrar 69? Això vol dir una mitjana de 5 al mes. Però aquí no queda tot, perquè també es van intervenir gairebé 500 armes i 21 eren de guerra. Avui coneixerem què és el que està passant i anirem fins a un dels barris de Terrassa on darrerament hi ha hagut un episodi, concretament la nit del passat dissabte, on va haver-hi víctimes mortals per armes de foc. Avui en parlem de tot plegat aquí a la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
De posar el bocat a tot, te'n vas cansar. Ara és així. Però del forn Miele no te'n canses. T'encanta. Miele, electrodomèstics que sobreviuen a la rapidesa en què ens cansem de tot. Gaudeix d'un 15% de descompte amb els Miele Cooking Days del 27 de març al 2 d'abril. Als distribuïdors oficials, a les botigues Miele o a Miele.es. Una vegada Miele, sempre Miele.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'any passat a Catalunya els tirotejos van augmentar un 23%. Es van registrar 69 i això vol dir de mitjana 5 al mes. També es van intervenir gairebé 500 armes, 21 eren de guerra. Aquestes són les xifres de l'any passat, però és que aquest 2025 no ha començat molt millor. Ja hi ha hagut 3 víctimes mortals per armes de foc. L'últim episodi es va produir la nit del passat dissabte a Terrassa. Però també hi ha hagut tirotejos a la mina o al barri de Sant Roc de Badalona. Avui ens preguntem què és el que està passant i la resposta té molt a veure amb el cultiu i el tràfic de marihuana i la rivalitat entre bandes que volen controlar alguns territoris. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, Justiniano Villarán, que és president del Sindicat de la Policia Local i agent a Terrassa, ens ha confirmat que Catalunya s'ha convertit en el supermercat de la marihuana a Europa i això doncs ens ha portat molts problemes. Més inseguretat, més delinqüència i més presència d'armes al carrer. Hi ha diferents bandes que volen controlar aquest negoci de la marihuana i són habituals les disputes i cada vegada més els tirotejos.
Sí, normalment els incidents amb armes de foc, darrere de tot això, normalment hi ha bandes que estan competint per un territori, que tenen assumptes pendents o dins de la mateixa banda, o que es fan vuelco, com se li diu, un vuelco, no? Quan uns atracadors, o sigui, quan uns narcotraficants li volen treure la droga a uns altres, col·loquialment se li diu fer un vuelco, i normalment és el que hi ha darrere d'aquests incidents, sí.
Evidentment, amb més policia seria més fàcil fer control, sobretot de la presència d'armes de foc, però és un tema molt complex que també té molt a veure amb el nostre codi penal. A casa nostra les penes són molt més suaus que en d'altres països i això, doncs, els delinqüents ho saben.
Sí que és cert que amb la marihuana, per exemple, les penes que hi ha són més laxes que en altres països i això fa que la gent vingui aquí, perquè sap que si aquí l'atrapen, el càstig que tindrà serà menor, evidentment. Estaria bé fer una reformulació, sí, evidentment. Com a mínim que tot l'espai europeu tingués unes penes semblants, no? Que no vingui aquí la gent únicament per aquest motiu, per dir, aquí són les penes més baixes, venim aquí a traficar.
Tots aquests incidents que s'estan produint aquestes últimes setmanes no són fortuïts, hi ha una premeditació perquè hi ha molta rivalitat entre les bandes. El problema és que són tirotejos que es produeixen en ple carrer, on hi ha més persones que no tenen res a veure i que poden prendre mal.
Aquests dos últims, un ha estat a la porta d'una discoteca, on qualsevol bala podia haver rebotat i feria qualsevol persona dels que veia allà, i l'altre ha sigut a la porta d'una perruqueria. El perill, evidentment, ja no és només entre ells, sinó una bala perduda pot acabar amb la vida d'un ciutadà, clar.
En qualsevol cas, el Justiniano Villarán insisteix en que el que està passant a Terrassa, a Badalona o a la Mina és el mateix que passa a tota Catalunya, perquè darrere hi ha moltes vegades, com dèiem, tot el problema de les plantacions de marihuana i els conflictes entre narcotraficants.
I una altra pregunta, Yolanda, que ens fem és d'on surten aquestes armes? Evidentment, deuen sortir del mercat negre, que ha canviat molt en els darrers anys. Aquestes bandes criminals acostumen a utilitzar armes de fogueig que han estat transformades en armes de foc real. Provenem principalment de l'estranger i arriben a Catalunya en cotxe i en petites quantitats.
Exacte, i ho hem analitzat amb l'Alberto Villagrasa, que és professor del grau de Criminologia de la Universitat Abat Oliba Seu, i diu que per combatre aquest crim organitzat el que no té sentit és posar per fronteres. El que cal és unitat d'acció, i Catalunya va en direcció contrària, ara que es vol que els Mossos d'Esquadra vigilin les fronteres en lloc d'enfortir la cooperació.
No és el terrorisme i el crim organitzat que teníem als 80. Està molt globalitzat, s'ha posicionat molt bé a internet, a les xarxes, s'ha adaptat molt bé a la globalització, i per això quan diuen que Barcelona és la porta d'entrada de la droga a Europa, sí, és veritat. Clar, tenim un crim organitzat i un terrorisme que està molt globalitzat, que estan pensant en fronteres, en competències, i quan l'ideal és la unitat d'acció.
I el problema, segons Villagrasa, és que no s'estan posant les bases per combatre aquesta situació, precisament perquè es vol treure de l'equació a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, que tenen experiència en crim organitzat i en terrorisme.
Però no estan mirant efectivament quins operatius fa falta. Si millorem, no rebutgem, no, si millorem la coordinació amb CNP i Guàrdia Civil en temes de terrorisme, temes de crim organitzat, com vigilem els puertos de la Generalitat, que actualment no hi ha vigilància, què podem fer per millorar la connexió o el traspàs d'informació davant dels fugitius que entren per Espanya, que la gran majoria que s'atenen a Espanya són a Catalunya, s'atenen aquí a Catalunya.
Villagrasa el que constata és que la delinqüència no s'ha reduït a Catalunya, tenint en compte que l'any passat es van registrar 500.000 de delictes, només hi va haver un decreixement d'un centenar de fets delictius respecte al 2023. A tot Espanya van haver una mica menys de 2.500.000 de delictes, a Catalunya 500.000. Això vol dir que un 30% d'aquests fets tenen lloc en aquesta comunitat autònoma.
Hoy vamos a hablar con Bienvenida, es una vecina del barrio de Las Arenas, para que nos explique un poco cómo están viviendo los vecinos estos tiroteos, pero también los intentos de ocupación ilegal y robos en viviendas. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se está viviendo todo lo que está pasando últimamente en Terrassa?
Bueno, pues nosotros, por la verdad, un poco preocupados, porque claro, aquí hay gente joven que, claro, antes no se sentía nada aquí en la arena, de nada, ni de ocupa, ni se sentía nada de tiroteos, y ahora pues parece ser que, bueno, hace poco, detrás de aquí del bloque nuestro, de la calle nuestra, pues hubo un tiroteo, que no sé si hubo un herido o algo así que hubo detrás del bloque nuestro, Y luego aquí arriba también una discoteca que se llama Chicago, también se ve que ha habido otro tiroteo. Luego en la calle, aquí por la calle Ancha también ha habido otro. Bueno, se ve que va habiendo ahora a menudo. No sé por qué será tanta... A lo mejor que se ha aumentado la delincuencia, es que no sé, o problemas de las drogas, es que no te lo puedo decir. Pero bueno, que antes estaba más tranquilo, incluso con lo de Ocupas, pues en el bloque nuestro sí que ha habido intento de Ocupas.
¿Ah, sí?
Sí, una noche, sí, mi vecina se iba para trabajar y me llamó por teléfono, que era a las 4 de la madrugada. Me llamó que me levantara, que había ruido, porque había un piso aquí que está vacío, que es del banco. Y entonces me llamó que me levantara deprisa y había un marroquín ahí con un tornavís y un martillo abriendo la puerta. Lo cual que, claro, llamemos a los mozos de escuadra, vinieron 10 mozos de escuadra, bueno, hemos tenido problemas aquí.
¿Notáis que hay más presencia policial desde que ocurren estos hechos? Porque me imagino que esto...
No.
Porque el ayuntamiento le consta, ¿no? Que estaban ocurriendo este tipo de... entre tiroteos, robos, ocupación ilegal.
No le consta, porque aquí detrás del bloque nuestro, el tiro, bueno, que le pegaron un tiro a un chico, no sé si lo mataron o no sé, porque fue un viernes por la noche, una madrugada, que me lo dijo la vecina de enfrente, porque claro, mi piso da para esta parte de la avenida, y el de ella da para el campo, que es donde fue el tiroteo, y se ve que había mucha policía buscando los casquillos, bueno, vinieron mucha gente mirando a ver dónde había sido, muchos policías, pero bueno, a partir de ahí yo no veo tampoco...
Estamos hablando de un barrio obrero. ¿Qué barrio es donde vives tú?
Sí, claro, un barrio obrero, claro. Aquí no hay gente de dinerada. Aquí es un barrio obrero normal. Sale la gente cada día para ir a trabajar, gente obrera. Pero que nunca se había oído. Yo llevo 22 años aquí en el barrio y yo no había sentido nada de esto. Pero es que en mi bloque hubo aquel chico que vino para ocupar el piso... Y al cabo de hace 2 semanas volvieron a venir otra vez. Hasta que ya ha venido ya el del banco y ha puesto una puerta antiocupa. Pero en el bloque de al lado mío había una vecina que estaba haciendo trabajo, teletrabajo, y resulta que estaba dentro de casa y dos moros estaban abriéndole la puerta.
Madre mía, oye, ¿tú tienes miedo? Bienvenida, porque claro...
Pues mira, la verdad, yo estoy sola, pero mi yerno cerrajero me ha puesto ya más cerradura, pero claro, es lo que decimos, que ya te tienes que gastar más dinero en poner más cerradura, ya te da miedo cuando te vas de vacaciones, que te puedas encontrar, volver... claro, yo vivo sola y entonces mi yerno dice, te voy a poner otra cerradura de cadena porque tú estás sola, abre la puerta. A mí me vino la semana pasada un chico de color y yo tengo la costumbre de abrir la puerta y no mirar por la mirilla, y la cual que abrí la puerta y estaba el chico de color ahí y me dice, hola señora, vengo a ver, ¿a usted no le hace falta alguien para trabajar en su casa? Que yo trabajo muy bien, que no sé qué. Me dice mi hija, mamá, que no abras la puerta, que no la abras, que un día te van a dar un golpe. Pero bueno, yo sé lo que confío mucho y un día de esto no va nada. Sí, es verdad.
Hombre, la verdad es que es muy triste. Antes lo comentábamos con mi compañera Yolanda, que se han intervenido casi 500 armas, 21 eran de guerra, y que, claro, esto ha pasado también en Tarrasa, pero también hay tiroteos en La Mina, en el barrio de San Roque de Badalona, ¿no?
La mayoría de veces
dicen que tiene mucho que ver con el tema del tráfico y cultivo de marihuana y rivalidad entre bandas por controlar algunos territorios.
Pues esto de Chicago se ve que ha sido una banda. Se ve que ha sido una banda de estos de mexicanos, ecuatorianos o algo así. Pero es que luego tenía el de familia este que han matado aquí, tenía familia también aquí en la calle Ancha, se ve que tenía una peluquería y estos mismos se ve que fueron allí.
Madre
a
mía.
Dispararle a otro en un pie, ¿no? Pues claro, pues está aquí uno que ahora, pues claro, yo vienen mis nietos... Claro. Y que quieras que no vienen a casa, son pequeños, y a mí me da miedo porque mi nieta se va en el autobús Y claro, pues a veces me da miedo, bueno, y no de aquí solo, sino en la puerta del colegio que van gente, chicos, a ofrecer cosas. Entonces, pues la verdad, pues no estamos tranquilos.
Claro. Bueno, pues a ver si el ayuntamiento o a quien pertenezca o a la policía ponga manos en el asunto, porque la verdad es que lo que queremos es estar tranquilos, llegar a casa sin estar pendientes de si te van a ocupar la vivienda o no cuando marchas, si hay un tiroteo o no. Se nos ha ido completamente de las manos, así que hay que poner un poco de remedio, ¿eh?
Yo creo que con lo de esto de ocupas ya se están pasando y el gobierno no hace mucha cosa, ¿eh? Porque tú tengas tu piso y que tú estés pagando a lo mejor una hipoteca, se te metan dentro, tú tengas que seguir pagando una hipoteca y los otros viviendo ahí como si tal cosa y no puedes ni llamarlo, ni molestarlo, ni acercarte a tu puerta, ni hacer nada, porque encima la que te denuncia a ti no hay derecho a eso.
Pues nos quedamos con sus palabras. Bienvenida, gracias por haber compartido esas experiencias en este barrio de Tarrasa. Y como decíamos, ojalá se solucione pronto todo esto, no solo en Tarrasa, sino en todos los sitios donde están ocurriendo este tipo de cosas, que ya no es una película, es una auténtica realidad.
Pues es una realidad, sí. Pues esperamos que las cosas se vayan arreglando y haya más leyes para todo lo que está pasando. Pues porque hay chavales que tienen 14 años, te matan. Pues te han matado igual que uno que tenga 30.
Sí, sí. Pues bienvenida, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Vale.
Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejores valorados de España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
Van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Vámonos a...
El pas de quart d'ESO cap a cicles formatius de grau mitjà o batxillerat és un dels moments més determinants per l'alumnat que per primer cop s'ha d'enfrontar una elecció real sobre la seva trajectòria educativa futura i triar entre l'itinerari acadèmic o el professional. Aquesta transició és una de les baules més febles del sistema educatiu, ja que és quan es produeix el gruix d'abandonament escolar prematur. A Catalunya, la majoria de joves que han deixat els estudis ho van fer precisament en aquest moment. L'abandonament escolar a Catalunya s'ha reduït, però encara és elevat, d'un 13,7%. Però també hi ha una mirada positiva en aquesta cruïlla important per a molts nois i noies. La situació la situem avui a Girona, a l'Institut Narcís Xifra. Fer un cicle formatiu del sector industrial és garantia de trobar feina amb un 100% d'inserció laboral. A Herrera Cope, Catalunya i Andorra, el Ricard Álvarez ha seguit la història del Gerard, que ja té feina.
Sí, i ha acabat les pràctiques del cicle d'automatització i robòtica i l'any vinent acabarà el cicle de mecatrònica industrial i ja té feina quan acabi. El Gerard ha explicat que va triar el cicle d'automatització i robòtica per la seva passió per la mecànica des de petit i perquè va detectar una demanda creixent de professionals en aquest àmbit.
Vaig escollir aquesta professió perquè m'agradava molt la mecànica des de petit
I vaig escollir fer automatització per, bueno, perquè a base d'estudiar i treballar vaig veure que era una sortida laboral possible i que faltava gent per treballar-hi.
Aquest any ha completat les pràctiques i el proper curs finalitzarà el cicle de mecatrònica industrial. Destaca que les pràctiques són una oportunitat per conèixer de prop el sector i confirmar si és l'àmbit laboral adequat. Segons la seva experiència, la majoria d'empreses ofereixen contractes als estudiants que fan bé les pràctiques.
Quan acabes les pràctiques, normalment les empreses se't solen quedar, si ho fas bé. Lògicament. Però sí, hi ha una sortida laboral directa i és bona la sortida laboral que tens.
Entre els desafiaments del cicle menciona la complexitat de treballar amb programari com Robot Studio, que permet maniobrar i programar robots industrials, així com el manteniment i la reparació de maquinària a les empreses on ha fet les pràctiques. Aquestes competències, especialment en automatització i telecomunicacions, són clau per a l'alta ocupabilitat del sector. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la subdirectora i responsable dels cicles a l'Institut Narcís Xifra, la Sandra Riera. Ens ha alertat d'una bretxa creixent entre la demanda del mercat laboral i el nombre de titulats en cicles formatius industrials. Tot i l'increment d'alumnes interessats en aquest sector, el nombre de graduats cada any no és suficient per cobrir les necessitats de les empreses. Ha destacat que, malgrat els esforços per adaptar la metodologia d'aprenentatge amb més treball per projectes, encara costa trobar joves motivats per treballar en aquests oficis.
Amb 16 anys ja has de decidir una mica què vols fer a la vida, no? I a vegades amb aquesta edat és complexa. I els cicles especialitzem molt. Vull dir, la que tu esculls un cicle és un ofici molt concret. I costa molt de saber o allò que t'imagines, no? Allò que penses que et trobaràs, que encaixi a vegades amb el que realment trobes.
Un dels principals problemes és l'abandonament escolar. Aproximadament un 30% dels estudiants deixen els estudis abans d'acabar-los. Riera apunta que una de les causes és la dificultat que tenen els joves de 16 anys per prendre decisions professionals definitives. També destaca que molts alumnes han de fer llargues distàncies per assistir a classe, fet que complica la conciliació amb altres activitats.
També és veritat que ara hem canviat molt la metodologia, és més activa, és més treball per projectes i hem millorat aquest 30 aquests dos últims anys, però tot i així ens costa trobar persones motivades, no, amb ganes de treballar en aquest sector.
Malgrat que els salaris en aquestes professions són competitius, Riera considera que hi ha un desconeixement generalitzat sobre les oportunitats en el sector industrial que sovint no tenen la mateixa visibilitat mediàtica que altres professions.
Jo crec que és més un tema de desconeixença. No? Vull dir, a la televisió sempre veiem el metge, l'infermera o feines, potser que són diferents, no? Més netes o més glamuroses, i no hi ha cap sèrie o no es mostra, no? Potser prou en els mitjans el que seria la persona que es dedica a fer el manteniment o l'electricista o qualsevol de telecomunicacions.
En resum, el repte per als instituts és adaptar-se a les noves demandes del mercat laboral, garantint una formació actualitzada i pràctica que prepari els joves per a un futur en constant evolució.
Parlem amb l'Esteve Ginevedra, que és professor i cap del Departament d'Electricitat de l'Institut Narcís Xifra. Professor, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, bona tarda.
Què important és conèixer, no?, les dificultats específiques que, a la que s'enfronten els estudiants i també els professors, no?
Sí, clar, és important. Sí, sí, és important saber a què s'enfrontaran els alumnes que vindran, que venen d'ESO, a els nostres cicles.
Uh-huh. Com afecta la manca d'atractiu d'aquests estudis en comparació amb altres branques, professor?
Bueno, no és que no hi hagi manca d'atractiu, suposo que els fa una mica de por anar amb algun cicle formatiu que realment els hi segueix portant bastanta feina i segueixen havent d'estudiar. No és un cicle formatiu fàcil. Sí que és atractiu pels alumnes. Vull dir, és un cicle que és molt manipulatiu, que han de treballar i que sí que els agrada.
I quines estratègies us fan servir vostès per mantenir l'interès dels alumnes i reduir aquest abandonament que, d'un i do, estem parlant ara d'un 13,7%?
Doncs el que pretenem és que els alumnes que venen treballin a l'aula, que facin molt de treball manual i que sigui pràctic, perquè com més és el que venen a buscar, com més pràctic sigui el cicle, més atractiu serà per ells.
Uh-huh. Quins són els principals reptes que enfronten els estudiants en aquests cicles industrials?
Doncs el principal repte que tenen és que venen des de l'ESO, que estan molt una etapa educativa que venen molt mimats, i nosaltres els hem de preparar per anar al món laboral. I llavors, aquest pas que hem de fer nosaltres, de passar-los del món educatiu al món empresarial i d'agafar els hàbits per poder anar a treballar a l'empresa, que seria la nostra tasca.
Uh-huh. És a dir, fer un cicle formatiu del sector industrial, professor, podem dir que és garantia de trobar feina amb un 100% d'inserció laboral?
Pues, diria que sí. Bàsicament, estem treballant per les empreses del sector d'aquí gironí, i tenim molta demanda d'empreses que ens venen a buscar alumnes per treballar i per fer les seves pràctiques, des d'empreses familiars petites a empreses bastant importants del sector. Diria que, si no el 100%, gairebé, acaben treballant. Sí, sí.
Imagino que com a totes les feines, diguem-ne, les pràctiques són superimportants. La teoria també, però la pràctica en aquest tipus de feines és superimportant. Per això d'aquí la col·laboració amb empreses i el fòrum d'empreses, no?
Sí, tenim un fòrum d'empreses on totes les empreses del sector venen a presentar-se una mica. Fem unes jornades amb xerrades i conferències i unes estades on els alumnes van a presentar-se i presentar el currículum, i és un tracte així més de tu a tu de l'empresa amb l'alumne, i que és molt, molt beneficiós per les dues parts. Sí, sí, el fòrum d'empreses vam fer fa 15 dies i va ser tot un èxit per part dels alumnes com per part de les empreses.
La gran majoria d'aquest sector, professor, estem parlant amb vostè, que és professor i cap del Departament d'Electricitat, sí. És, hi ha més homes, més nois que noies?
Sí, 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 hi ha molt més homes que dones que venen en aquest sector, però sí que és veritat que últimament tenim un increment de noies, però costa que les noies s'engresquin en aquest món.
Doncs hem d'aconseguir que això tombi una mica, perquè clar, òbviament poden haver-hi dones també molt ben preparades, i sobretot...
Sí, no, haig de dir que les noies que tenim són de les més bones.
Ah, veus?
Trinco una llança a favor seu, que si m'escolten, que sàpiguen que, és així.
Perfecte. Sí, sí. Que important és, no, Esteve, escollir en el pas aquest de quart d'ESO cap a cicles formatius de grau mitjà o batxillerat, no? És un moment molt important per l'alumnat, no? Perquè per primer cop s'han d'enfrontar, com deia abans, a una elecció real sobre la seva trajectòria educativa futura, no? I triar entre l'itinerari acadèmic o el professional. Abans semblava ser que quan no servies per l'acadèmic eres pel professional, no? Allò de l'AFP.
Exacte. Sí, sí, sí. Allò, abans hi havia aquesta mala idea de si no serveixes bé l'AFP, i realment no és així, no? L'elecció aquesta de quart d'ESO a cicle formatiu, doncs és important, i potser d'aquí el fracàs escolar aquell que deies, doncs poder vindria per aquí, per una mala tria. Quan ha acabat de quart d'ESO, anar amb un cicle formatiu que al nano no li agrada, o dic nano perquè...
Sí, sí.
Però a l'alumne no li agrada i malauradament ha de canviar. I no passa res, però aquest abandonament el tenim, potser això per una mala tria.
Doncs hem d'assessorar-nos bé, recolzar els nostres fills, filles, i tenir les idees clares, que a vegades esculls la part que no errònia, no? I t'equivoques, però bueno, mai és tard i pots tornar una altra vegada a començar. Alegreixo molt l'Esteve Ginevedra, professor i cap del Departament d'Electricitat d'aquest institut, Narcís Xifra. Gràcies i molt bon cap de setmana. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Empate 2-2. Y ahora,
atención,
todo está por decidir. Este domingo en Mestalla, España se la juega ante Países Bajos en la vuelta de los cuartos de la Nation League.
Ya está la selección española, ahí está.
Y además, toda la Liga de Segunda. La información del Gran Premio de Fórmula 1 en China. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ahora mismo tengo en mi mesa pues el ordenador, una pantalla, tengo un teclado, un bolígrafo, muchos papeles, porque soy mujer de muchos papeles cuando hago el programa, y tengo una lata de refresco. Pero claro, hace un rato que leía que por cada refresco que beba me van a restar 12 minutos de vida. Eso sí, según un estudio de Michigan. Yo no sé si tengo lo que preocuparme. Le voy a preguntar al farmacéutico Álvaro Fernández, que además es todo un crack en las redes sociales, porque tiene más de 1,2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, que es Farmacéutico Fernández. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿12 minutos menos de vida por cada lata o cómo va el tema?
12 minutos menos de vida por cada lata. Bueno, yo creo que eso hay que explicarlo un poco más en detalle para que se entienda. La realidad es que en el estudio lo que hicieron era comparar la esperanza de vida de gente que era consumidora habitual de refrescos en comparación con la gente que los evitaba en su dieta. Y después de hacer esos cálculos y las estadísticas correspondientes, pues vieron que de media cada refresco que habían tomado la gente que los consumía de forma habitual restaba 12 minutos de vida. La realidad es que esto, claro, esto es para el que consume, los consume habitualmente, porque al final los refrescos aumentan el riesgo de sufrir diabetes y otro tipo de enfermedades que a la larga pueden aparecer. Tampoco pasa nada porque el que puntualmente se toma una Coca-Cola a la semana, ¿no?
Uh-huh. O sea, que ya me has dado el fin de semana, Álvaro.
Bueno, no lo sé. No sé cuántas tomas al día.
A Paco González también en tiempo de juego, ya te lo digo yo, ¿eh? Porque...
Bueno, no era mi intención, pero oye, esto es lo que dicen los estudios y las estadísticas.
Bueno,
de todas
formas, está
comprobado. Hay que tener en cuenta que hay más factores, ¿eh?
Efectivamente, pero está comprobado que obviamente tomar mucha azúcar, que es lo que lleva de hecho los refrescos, es malo, ¿no? Un día me dijeron en un cine que por beberte esos vasos que te ponen de plástico, que de Coca-Cola no tiene nada, sino que es polvo con agua, era como si te estuvieras comiendo 24 terrones de azúcar. Y una lata equivale a 12, dicen.
No sé si 24. Una lata tiene exactamente de las... tiene los típicos sobrecitos que se usan para echarle al café. Uh-huh. Una lata de Coca-Cola tiene entre 6 y 7. Entonces, es verdad que tienen mucho más azúcar de lo que la gente piensa, porque claro, como ya viene añadido, no lo echan ellos,
claro.
Es posible que no se den cuenta, pero sí, los refrescos llevan una cantidad de azúcar importante, y sobre todo es que es un azúcar, o sea, es azúcar que la gente no se da cuenta de que está consumiendo, aunque lo consuma.
Uh-huh. Oye, ¿tiene algo que ver el sorbitol también con el tema de beber muchos refrescos de cola o de no cola?
Bueno, es que esto ya estamos ahí entrando en edulcorantes, ¿no? En todos estos refrescos que ya son light, cero, que la realidad es que también se sabe que aunque no llevan azúcar, también pueden tener algunos edulcorantes, sobre algunos hay más estudios que sobre otros, pero se sabe que algunos de ellos afectan primero a la microbiota,
uh-huh.
Es decir, a las bacterias, que esas bacterias que están desarrollando funciones positivas y necesarias en nuestro intestino, y luego algunos se han relacionado con una mayor probabilidad de sufrir determinados cánceres.
Uh-huh. Oye, cuando hablamos de refrescos, ¿los light también pasa lo mismo, aunque digan cero azúcar? ¿Esto qué hay de realidad y qué no?
Claro, no, esto es lo que acabo de contar de los edulcorantes, claro, de que al final, quiero decir, al final llevan muchas sustancias añadidas. Aparte, todos estos refrescos con azúcar, ya hay estudios que confirman que contribuyen a la descalcificación de los huesos, hacen que sea más probable la osteoporosis en el futuro. O sea que, quiero decir, esto es como todo. Tampoco hay que ser tremendista, ¿no? Consumidos con moderación, pues oye, ok. El problema es que hay mucha gente que prácticamente sustituye el agua por refrescos o por refrescos light, con la esta de que no engordan, ¿no? Entonces, uh-huh. Ya parece que son positivos, y la realidad es que no. Consumirlos de forma muy habitual, pues tiene sus prejuicios.
La verdad es que antiguamente, bueno, no tan antiguamente, ¿no? Que en las casas, cuando comíamos la familia entera, solo se tomaba de manera excepcional el refresco, ¿no? Que decías, bueno, un domingo, pero claro, hoy en día la gente joven consume poca agua.
Sí, bueno, en mi casa es que estaba completamente prohibido tomar refrescos más que en fiestas y momentos señalados, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente, para tomar agua, o sea, para comer o para cenar, lo único que nos daban la posibilidad era agua, y cada vez es verdad que los jóvenes beben más refrescos y más refrescos, más bebidas energéticas.
Cierto.
Que son todavía peores.
Eso es una bomba, ¿no? Y además yo los veo a primera hora de la mañana que van a instituto o universidades y ya van con esa bomba de relojería, que es la misma que se toman cuando van de fiesta.
Sí, la misma, que además mezclada con alcohol, o sea, ya las bebidas energéticas mezcladas con alcohol son una barbaridad, entre otras cosas, porque aumentan el riesgo de poder sufrir taquicardia, de poder sufrir problemas cardíacos. Es verdad que son muy jóvenes y normalmente esos problemas no los tienen, salvo que tengan algún tipo de problema previo en el cardiovascular, que a veces desconocen, pero bueno, que empeora todavía, ¿no? El hecho de tomar alcohol, que ya de por sí es muy perjudicial, uh-huh. Pues mezclado con bebidas energéticas todavía más.
Cuando yo me enteré que en Estados Unidos, Nueva York, me resultó como extraño, porque vi cómo la policía, cuando hubo un accidente de tráfico, y sacaban un bidón con bebida refrescante. Y pregunté, ¿no? Por cotilla y periodista, y dije, oiga, ¿por qué tiran bebida refrescante? Pero vamos, iban en unos bidones, y me dice, porque esto se lo come todo.
Ah, mira, pues esto no sabía yo que lo usaban.
Sí, sí.
Sí, se utiliza. Sí que es cierto que lleva varios ácidos, entre ellos ácido fosfórico.
Claro.
Y es verdad que puede ser corrosivo para según con según qué tipos de material, pero no sabía yo que lo usaban así en Estados Unidos.
Sí,
¿eh?
sí, para la sangre, claro. Si ha habido sangre y queda en la carretera, pues tiran refresco y vamos, se lo come todo. Ahora ya sé por qué los médicos, cuando te duele el estómago, te dicen, tómese una bebida refrescante, porque lo que hace es cerrarte el estómago, ¿no? O sea,
Una nueva aplicación, esto no lo conocía yo.
Sí, sí.
A ver, la Coca-Cola tiene algo, o sea, en su momento, en realidad fue un fármaco. Estaba desarrollado como una, por la quinina que lleva.
Sí.
Estaba desarrollado como un fármaco precisamente para problemas estomacales. Lo que pasa es que yo creo que ya, aparte, obviamente, su propio nombre indica lo que llevaba también, pero ya todas las aplicaciones médicas, ya creo que se ha alejado mucho de cualquier tipo de aplicación
pues sí.
En salud, salvo, bueno, se sigue utilizando, se sigue recomendando mucho cuando te baja la tensión.
Ajá. Yo veo gente que toma
cafeína.
Exacto, yo veo gente que toma Frenadol como bebida refrescante, no te lo pierdas, que hay gente para todo.
No sé si está muy bueno el frenador.
Sí, el antiguo estaba mejor que el actual, ¿eh? También te lo digo, el de los sobres.
A mí me parece que, además, que esto es algo que pregunta muy, ¿por qué no hacen que los medicamentos sepan mejor? Precisamente,
claro.
Para que no te los tomes más que cuando te hacen mucha falta.
Efectivamente. Oye, Álvaro, ¿cómo te metiste tú en el mundo de Internet, de las redes? Porque, claro, tienes 1,2 millones de personas que te siguen. ¿Por qué decidiste pasar todos tus conocimientos a las redes sociales?
Bueno, la verdad que yo empecé por casualidad. Empecé a hacer vídeos con mis hermanas y subí un vídeo explicando la diferencia entre el paracetamol y el ibuprofeno. Después subí otro contando por qué se rompían cuáles eran las causas más frecuentes de que se rompieran los preservativos. Bueno, y es que los primeros que subí funcionaron muy bien. Y entonces seguí subiendo vídeos y hasta hoy. No,
qué bien, ¿no?
No tenía... Sí, sí, no había mucha estrategia detrás ni una cosa como muy meditada. O sea, cosas que a mí me parecían curiosas y dije, mira, pues vamos a aprovechar para contarlas en esto que parece que es la nueva forma, ¿no? De llegar especialmente hasta la gente más joven.
Hombre, además, a los farmacéuticos siempre les preguntamos muchas cosas. Es verdad que cuando tienes una enfermedad, doctor Google no sirve. Google lo que hace es volverte más tarumba todavía, mirando por los síntomas de que puedas tener alguna enfermedad. Pero el farmacéutico sí que nos hacemos caso, ¿no?
Bueno, a ver, al final para eso estamos. Fallamos bastante menos que Google. Al final Google, el problema que tienes, si como seas hipocondríaco y mires en Google, no vas a salir muy contento, eso seguro.
Eso seguro, sí, sí, pero que es verdad que al farmacéutico cuando te pasa algo vas a la farmacia y preguntas. Está claro que el médico es el que tiene que darte un diagnóstico, pero el farmacéutico te da muchos tips importantes para llevar a cabo. Oye, pues...
Claro, además es que los farmacéuticos están muy accesibles, ¿no? Todo el mundo tiene cerca una farmacia y está abierta casi siempre. Al médico hay que pedirle cita.
Efectivamente. Bueno, y tú ahora con Internet, pues con esto de las redes, pues también estás abierto 24 horas y la gente puede seguirte. Además, vamos a decir tu Instagram, que es Farmacéutico Fernández, para que podáis seguir y de todas las cosas que habla. Hoy hablaba, bueno, estos días hablaba sobre esto de que cada refresco que bebes te resta 12 minutos de vida, según ese estudio de Michigan. No sé si despedirme de ti, porque ya no sé si voy a volver a poder hablar contigo, porque bebiéndome una lata diaria lo tengo crudo.
Bueno, yo creo que seguro que tienes otros hábitos que contrarrestan esto, ¿no?
Seguro.
Al final, la salud es el conjunto de hábitos que llevamos. No se puede analizar por una cosa independiente, ¿no?
Ahora me caes mejor, Álvaro.
Me alegro.
Álvaro Fernández, farmacéutico, ha sido un placer conocerte. Las redes, ahí está, para que podáis seguirle. Cuenta cosas muy interesantes, pero hoy nos hemos interesado por ese estudio que habla de esos minutos que nos restan de vida al tomar un refresco. Y tienen toda la razón del mundo, porque como el agua, no hay nada. Si luego le pones un poco de misterio, de tanto en cuanto, pues tampoco está mal. Álvaro, muchas gracias, un beso.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate, chao.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Estem impulsant la creació de 50.000 habitatges de lloguer protegit. Això farà que el Pol pugui marxar de casa dels pares. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura
mierda. Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Pues, momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿me entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna a COPE, Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. I atenció, bona notícia, perquè l'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer doble trasplantament pediàtric de cor i fetge de tota Espanya. El pacient és un jove de 16 anys que s'ha sotmès a una intervenció molt complexa que va durar 16 hores i en la que van participar 30 professionals. Una intervenció que li ha salvat la vida. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, es diu Anas, com deies, té 16 anys i va néixer amb una cardiopatia congènita que li impedia fer una vida normal. No podia anar a classe, havia d'estudiar a casa amb un professor, es cansava, retenia líquids i, el més greu, corria el risc de patir una fallada terminal de cor i fetge. Necessitava un doble trasplantament, s'havia de sotmetre a una intervenció de les més complexes que hi ha i ha estat clau l'ús de la tecnologia HOPE. És la primera vegada que es fa servir i permet mantenir el fetge fora del cos més enllà de 8 hores. Ho ha explicat el doctor José Andrés Molino.
El sistema és este HOPE lo que hace es que permite mantener el hígado, digamos...
Ho ha explicat el doctor José Andrés Molino.
El sistema este HOPE lo que hace es que permite mantener el hígado, digamos, durante más tiempo de lo que habitualmente lo podemos tener sin que esté sufriendo tantos daños por la isquemia. Entonces, todo lo que hace es que permite que puedan hacer el corazón con más tranquilidad, que permiten que se pueda salir de estos sistemas que necesitan más ayuda y más heparinización para disminuir los riesgos de sangrado, y que luego, una vez que se ha finalizado el trasplante de corazón, se pueda iniciar el trasplante hepático.
Doncs gràcies a aquesta intervenció tan complexa, la NAS ha pogut recuperar la seva vida. Al setembre tornarà a l'institut. Està molt content de no haver d'anar tan sovint a l'hospital, no està tan cansat i té plans de futur.
L'any que ve, per sort, podré començar batxillerat i estudiar de forma continuada. I després voldria estudiar física i matemàtiques i potser fer recerca en alguna cosa relacionada amb electrònica i informàtica.
És la primera vegada que es fa aquest doble trasplantament a un pacient pediàtric, però en adults ja es va fer el 2021, però és un procediment molt poc habitual, precisament per la seva extrema complexitat.
I a Barcelona, els veïns de Sant Gervasi denuncien els problemes d'inseguretat que ha provocat l'obertura del centre de primera acollida del carrer Cister. És un centre que estava pensat per acollir a dones sense sostre, però que ha obert alguns serveis a homes.
Sí, i es dona el cas que molt a prop d'aquest centre hi ha algunes escoles i usuaris del centre de primera acollida, els que són més conflictius, doncs estan molestant alguns alumnes. Fins i tot s'han arribat a colar en una d'aquestes escoles. Els pares demanen a l'Ajuntament una solució. Yolanda Canales.
Hem parlat amb l'Elisabet, que té dues filles que van a l'escola que es troba just a tocar d'aquest centre de primera acollida. Ella ens ha explicat que les va recollir quan surten de classe perquè no se'n fia, sobretot des de que aquests nois, que són més conflictius i que sovint van drogats, merodegen les instal·lacions. I com ella, així ho han decidit altres pares. I és que aquests nois molesten a les alumnes i s'ha donat el cas que han accedit fins i tot a l'escola. Per aquest motiu, la direcció del centre educatiu va posar una denúncia. I els pares el que volen és tranquil·litat i que l'equipament municipal torni almenys al seu ús inicial, en què s'acollia només a dones sense sostre i no hi havia cap problema. L'Elisabet no entén per què l'Ajuntament no vol reconèixer, almenys públicament, que efectivament sí que hi ha un problema, però després, diu, hi ha patrulles de la Guàrdia Urbana a l'entrada i a la sortida de classe. Això vol dir que alguna cosa sí que està passant.
Y yo realmente, o sea, no, para nada, no, no me lo voy a jugar. Ningún padre lo va a hacer, o sea, ahí el tema de los coches ahora mismo, pues desde que están estas personas, pues van muchísimas más coches a buscar a sus hijos. Y ya te digo, en invierno, que a las 5:30 ya es oscuro, pues imagínate, niñas que van solas a casa, nadie va a poner en peligro a sus hijas, como lo está haciendo el ayuntamiento, que está poniendo en peligro a nuestras hijas. Aparte reconociendo la hipocresía esta, ¿no? Que por un lado dicen que no hay ningún problema y por otro lado ponen guardia urbana. Entonces, oiga, a ver, aclárese.
Des de l'Ajuntament aleguen que no hi ha cap tipus de problemes en la convivència i que, en tot cas, aquest tipus d'equipaments s'han de repartir de forma equitativa per tots els districtes de la ciutat.
Gràcies, Canalés. I un any més, el Saló Automobile Barcelona farà d'aparador d'una trentena de marques i espera rebre més de 350.000 visitants. En aquesta edició, el certamen duplica la presència de marques de la Xina, que ja representen un terç del total.
Sí, la cita arriba el proper 9 de maig. Es farà entre el 9 i el 18 de maig i ja acumula 106 anys d'història a les seves esquenes. Enguany el saló serà més gran, un 15% més de superfície. Comptarà amb marques com Renault, Nissan, Tesla i Seat, que juntament amb Cupra ocuparan totalment el recinte de Montjuïc de Fira Barcelona. L'Automobile Barcelona reivindica com un dels tres esdeveniments més grans d'Europa al nivell de París i de Brussel·les. Els organitzadors del saló aprofiten per tornar a reclamar ajuts per fomentar la compra de vehicles electrificats per rejuvenir de veritat el parc automobilístic.
Més informació a cope.es i a la xarxa X de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba l'altra actualitat, la esportiva, amb els companys d'Esports Cope, amb l'Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Avui comencem parlant del blaugrana Pau Cubarsí, lesionat amb Espanya.
Sí, saps que aquest cap de setmana el que tenim a sobre no tenim lliga de primera per l'última aturada per compromisos internacionals. De moment una mala notícia en el primer dels dos partits de la Nations de la selecció espanyola d'Espanya, la lesió efectivament de Pau Cubarsí, que en principi semblava, després de ser canviat al minut 40 de l'enfrontament que va acabar amb empat a dos gols davant els Països Baixos, que no era gaire greu, però torna cap a Barcelona. Té més detalls perquè, a més, el Barça, pensant en aquest partit del dijous vinent, té un problema a la defensa i a l'eix de la defensa deia que té tots els detalls el Víctor Navarro. Hola, Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, Albert. Al final, Pau Cubarsí torna a Barcelona avui mateix, després d'aquest esguinç al turmell dret. En principi, no és greu, però encara està en dubte, fins les proves de demà a la Ciutat Esportiva del Barça, encara està en dubte que pugui jugar dijous contra Osasuna, Montjuïc, aquest partit ajornat. Per aquell partit també es dubta Íñigo Martínez, que encara està de baixa, tenia per dues setmanes per la inflamació del menisc del genoll dret, així que també dubta Íñigo Martínez. Andreas Christensen, que només ha jugat 26 minuts en tota la temporada i que ha recaigut de la lesió al sòl i de la seva cama dreta, tornarà a entrenar la propera setmana, però tampoc arriba de cara al partit d'Osasuna. I estem pendents ja d'Araujo. Ronald Araujo juga aquesta nit, en principi titular, a Montevideo, 4.000 metres per damunt del nivell del mar, i ho fa contra Argentina. En principi, hi ha esperança perquè el lliberi Bielsa, el seu seleccionador, i pugui tornar a Barcelona. Així que, hores d'ara, a l'espera del que passi amb Araujo, les proves mèdiques de Cubarsí, i si Íñigo Martínez arriba bé per dijous, hores d'ara només Eric García està al 100% per ser central titular dijous contra Osasuna Montjuïc.
Gràcies, Víctor. Estarem pendents si avui, aquest vespre, nit matinada, tenim força partits en presència de jugadors del Barça, aquest Polònia-Lituània amb Lewandowski, 9:15. Després, aquest partit que feia esment el Víctor, Uruguai-Argentina amb Araujo, l'Equador-Venezuela amb Yangel Herrera, el jugador del Girona, i pot debutar Omar, el jugador de l'Espanyol amb el Marroc, a partir de 10:45 al Níger-Marroc.
I parlem del Barça, continuem parlant del Barça, perquè ha estès l'abonament a Montjuïc fins a finals de temporada. Per què, Albert?
Perquè, bàsicament, el Camp Nou encara continua en obres, no hi ha data perquè es pugui tornar a jugar al futbol, i veurem què passa. Jo crec que ara hi ha dos filtres o dues dates, no? Que seria l'inici de la temporada vinent i més enllà aquest 2025. Mira, avui hem parlat amb l'excandidat a la presidència del Barça i actual promotor, president dels promotors i constructors, Xavi Vilajoana, i ens ha dit això del que pensa quan es pot tornar a jugar a futbol al nou Camp Nou.
No només és l'avanç físic, diguéssim, de les obres. Hi ha molts col·laterals a nivell de permisos, a llicències, etc, que condicionen qualsevol obertura, no només d'un estadi de futbol, que encara més, no?, per les seves dimensions, sinó perquè, clar, al final és un estadi, en un estadi si fan activitats, si fa una activitat. Aleshores, jo veient el que es pot veure, l'estat de les obres, jo ja vaig dir que, evidentment, aquesta temporada impossible i
començar la que ve...
Tinc molts dubtes, molts.
Tens dubtes.
És a dir que, de moment, mantenim aquest interrogant de quan es podrà tornar a jugar al Camp Nou. És que no només és l'esquelet que s'està acabant de fer, és posar la gespa, els accessos, la seguretat, tot.
Mm-hmm. Bueno, i avui, ja ho heu escoltat a fons, l'Albert sí. Díez està preparat perquè avui hi ha partit de bàsquet al Palau amb l'Eurolliga.
Sí, partit d'Eurolliga, un partit importantíssim pel Barça, Barça-Zalgiris, a 8:45 del vespre, el Barça buscant el 17è triomf de la temporada, inclús pot acabar 5è aquesta jornada, a la primera volta i el primer partit de la temporada del Barça va perdre davant el conjunt lituà de 7 punts. És important guanyar, però també és important recuperar la baraja. Un Barça que a priori arriba bé amb 4 victòries als últims 5 partits entre totes les competicions. Recordeu, 20-30, ja fa uns minuts que ha obert portes al Coliseum Blaugrana. 8:45, aquest Barça-Zalgiris que explicarem a Deportes Copia a la Linterna.
I estarem molt pendents. Albert Díez, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, que vagi bé.
Adéu-siau. I fins aquí arriba la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez, i tornarem dilluns. Però la Linterna continua, amb Ángel Expósito i tota l'actualitat. Bon cap de setmana.